Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Aquest diumenge celebrem la jornada d'Apostolat Seglar. Avui coneixerem els diferents moviments de laics que hi ha a l'Església de Girona. I ho farem amb el delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Girona, mossèn Jordi Callejón. Benvinguts, comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens aporta el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Celebrem la segona Pasqua, la Pentecosta, la Pasqua de l'Esperit. El gran do de l'Esperit Sant als apòstols i als deixebles de tots els temps. I la celebració de la confirmació amb un bon grup d'adults a la catedral aquest diumenge m'han suggerit la reflexió sobre la necessitat d'aquest sagrament, de la confirmació. L'apunt d'alguns fets ens pot ajudar a centrar la qüestió. La majoria dels que tenim una certa edat vàrem ser confirmats de petits o de joves, quan el bisbe visitava pastoralment les parròquies i confirmava tots els que no havien rebut el sagrament abans de fer la primera comunió o després. Després del Concili Vaticà II, es desitjava que la confirmació esdevingués un compromís seriós envers Jesucrist i envers l'Església d'aquells que eren confirmats. Per això i per assegurar als adolescents i joves un procés de formació cristiana, en molts bisbats es proposava la confirmació cap als 14, 15 o 16 anys. Han passat els anys i avui constatem una davallada important del nombre de joves que reben la confirmació. Podem assenyalar algunes causes d'aquesta nova situació. El canvi que significa passar de la primària a l'ESO, sovint en centres ben diferents, no haver continuat la catequesi de després de la comunió, les múltiples activitats extraescolars i esportives dels joves que dificulten la participació en les catequesis o en la formació, les dificultats de l'edat en relació amb la fe, la manca d'interès de la família, però, sobretot, l'opinió que la confirmació no és necessària per la vida. Però la confirmació, ras i curt, és del tot necessària per viure. Per viure de qualsevol manera, no. Per viure centrats en el propi jo, en l'ego, per viure només per arreplegar béns materials, per obtenir poder sense cap consideració, per viure fiança de les pròpies forces i qualitats, per viure sense l'experiència de l'amor de Déu? No. Tanmateix, sí que és necessària per viure segons Jesús, per viure fiança de la seva proposta, per rebre els seus dons i assumir una vida en què la persona, sentint-se estimada per aquell que és amor, Déu, s'esforça per viure cada dia i per comunicar aquest evangeli, que cerca estimar de veritat, servir, treballar per la justícia i la llibertat, per contribuir amb la seva vida senzilla i quotidiana a ajudar les persones en totes les seves dimensions. Per esdevenir un cristià complet amb tots els recursos necessaris per afrontar la travessia de la vida com a deixeble de Crist en la barca de l'Església, cal la confirmació. Per això l'Església demana que per celebrar el matrimoni, ser padrí o padrina del baptisme de la confirmació, ser ordenat de diaco o de prevere, o per professar com a persona consagrada, cal haver rebut els tres sagraments de la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia. Durant alguns anys, en el nostre país, no s'ha demanat la confirmació per celebrar el sagrament del matrimoni o per poder ser padrí o padrina del baptisme. No cal analitzar les raons d'aquesta excepció. Però ara, els batejats que volen casar-se o ser padrins de baptisme en alguns bisbats d'Espanya o tot Llatinoamèrica i en la totalitat de les diòcesis d'Europa, se'ls demana la confirmació. A la pregària de la confirmació es demana: infoneu-los l'Esperit Sant Defensor, doneu-los l'esperit de saviesa i d'intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa, l'esperit de ciència i de pietat, i ompliu-los de l'esperit del vostre sant amor. Sense aquests dons de l'esperit, al batejat se li fa difícil arribar a la maduresa cristiana i esdevenir un ferm testimoni de Crist en l'Església i en el món. Si no has rebut el sagrament, planteja-t'ho, perquè sempre hi ets a temps. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Càritas Diocesana de Girona celebra la cloenda anual del projecte Padrinar un avi. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. La iniciativa, que forma part del programa Gent Gran de l'entitat, té per objectiu combatre la solitud de les persones grans, fomentant el contacte amb nois i noies voluntaris que realitzen visites setmanals a les residències geriàtriques durant el període escolar. Càritas impulsa d'aquesta manera la relació intergeneracional a través de la convivència i el respecte cap a les persones grans. El projecte, que es desenvolupa des de l'any 2008, és present a 20 municipis de la diòcesi de Girona, acompanya 536 persones grans que viuen en centres residencials i aquest curs ha comptat amb 608 joves voluntaris. Els joves són alumnes dels últims cursos d'ESO, batxillerat, cicles formatius i estudiants universitaris de les poblacions on es desenvolupa el projecte.
El bisbe de Girona convida els joves confirmats de Girona i Salt a afirmar la seva fe davant la societat.
Una trentena de joves de les parròquies de Girona i Sal han estat confirmats pel bisbe Francesc Pardo a la catedral de Girona. A la seva homilia, el bisbe va animar els joves a afirmar la seva fe i la seva opció per Jesús sense por ni timidesa davant d'una societat, va assegurar, de vegades indiferent i hostil. També els va animar en un futur proper a agafar el relleu de tots aquells que han fet possible al llarg de la història de mantenir viva i activa l'Església en els nostres pobles i ciutats. Els confirmats han estat 2 anys preparant-se en trobades setmanals i en experiències pastorals, com pelegrinatge a Teseo recorrent al Camino de Santiago, així com també en convivències diverses. Davant el bisbe es van comprometre a continuar el seu camí de formació de vida cristiana en els grups que té la delegació de pastoral amb joves del Bisbat de Girona.
El teòleg Salvador Pier reflexiona sobre Amoris Laetitia en la jornada diocesana de preveres i diaques.
La Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius va acollir dimarts la jornada diocesana de preveres i diaques de la diòcesi de Girona, amb motiu de la trobada del teòleg i catedràtic de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, mossèn Salvador Pier, va impartir la conferència Amoris Laetitia, Magisteri per acollir i practicar. Al llarg de la seva intervenció va destacar que l'exhortació apostòlica introdueix una gran novetat i és que parteix del pluralisme de realitats. En aquest sentit, va subratllar que el Papa Francesc vol partir de realitats concretes, no tant de teories, sinó de problemes concrets. En aquesta línia, el també rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va assenyalar que mai un papa havia fet un document que fos tan proper als problemes de la gent.
Les comunitats de vida contemplativa de la diòcesi de Girona es preparen per la jornada Pro Orantibus.
El diumenge de la setmana que ve se celebra la jornada Pro Orantibus, una diada mundial que té per objectiu donar a conèixer la vocació contemplativa i promoure iniciatives pastorals dirigides a incentivar la vida de l'oració. La germana Clara de la Fraternitat de Clarisses de Vilobí d'Onyar ens parla del que intenten transmetre totes les comunitats contemplatives.
Simplement que miren una miqueta l'eslògan que s'ha agafat aquest any, que el trobo molt encertat, que és contemplar el món amb la mirada de Déu. I, en definitiva, que és contemplar el món amb la mirada de Déu, no? Tenir aquesta capacitat de tot allò que vius personalment i de tot allò que el món està vivint, descobrir que sempre hi ha quelcom de nou, quelcom que ens fa ser millors, quelcom que ens continua motivant perquè el nostre cor sigui més solidari, més frater.
La comunitat religiosa contemplativa més antiga de la nostra diòcesi és la de les benedictines del monestir de Sant Daniel de Girona, que ja compten amb 1000 anys d'història al monestir. També hi tenen presència les carmelites, 5 comunitats clarisses i les esclaves del Santíssim Sagrament. La comunitat contemplativa masculina més recent a la diòcesi és la dels cistercencs de Solius, que el gener passat van celebrar el seu primer mig segle al Baix Empordà. També donen testimoni els agustins de Calella, els caputxins d'Arenys de Mar, els carmelites d'Olot i els dominics a Girona. Però com es viurà aquesta jornada a nivell de comunitat? La germana Clara ens explica com es farà present la jornada Pro Orantibus a la fraternitat de Clarisses de Vilobí.
A nivell de comunitat sí que és un dia que aprofitem per intensificar d'una manera molt més notòria el que és la pregària, perquè com t'he dit abans és també una jornada de pregària. I després, pues, clar, el que és a la celebració eucarística, el que és a l'encant de vespres, i això, doncs, procurem que tingui uns matisos més festius, més personals, més comunitaris.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Laura Fanals, que és redactora del Diari de Girona. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Quan vulguis.
El passat mes de maig vam celebrar el dia 1 de maig, Dia del Treballador. Un dia per reflexionar sobre el fet que la qualitat de qualsevol servei o producte que ens arriba està directament relacionada amb les condicions laborals amb què s'ha produït. És a dir, que la cara amarga d'aquell cambrer pot ser deguda a que porta més de 12 hores dempeus a canvi d'una misèria. O aquella camisa que ens ha costat, com si diguéssim, tirada de preu, probablement és tan barata perquè les condicions laborals i ambientals amb què s'ha fet estan molt per sota del que consideraríem dignes. I el mateix passa en tots els sectors. La construcció, el transport, la comunicació... Hem entrat en una roda en què els salaris baixen i cada cop tenim menys poder adquisitiu, de manera que volem pagar menys per qualsevol cosa, i si pot ser gratis, millor. Això, però, no fa més que continuar-nos enfonsant i que la precarietat arribi a cada cop més sectors. La precarietat s'ha convertit en una de les xacres més importants en el món actual. Denunciar-la i combatre-la és una responsabilitat que tenim durant tot l'any i que no es quedi només en l'1 de maig.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest diumenge, dia 4, es porta a terme la jornada d'apostolat seglar. Tenim amb nosaltres avui el delegat episcopal d'apostolat seglar del Bisbat de Girona, que és en Jordi Callejón. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal?
Jordi també és el delegat episcopal de la pastoral amb joves i també del Servei d'Orientació Vocacional, oi que sí?
Tinc sí tot un lobby de delegacions, jo.
Molt bé, Jordi, gràcies per estar avui amb nosaltres. En primer lloc, potser que aclarim a la gent que ens escolta què és un apostolat seglar, que vol dir la paraula seglar.
Bé, això des del primer dia que el senyor bisbe em va fer delegat d'apostolat seglar, que feia anys que no existia i que vam tornar a recuperar, és el seglar és el laic, no? I, per tant...
El que no és capellà, vaja.
El que no és capellà...
Ni diaca.
Ni diaca, i està enmig del món, no? I, per tant, doncs, són totes aquelles persones cristianes que se senten en la missió de l'Església, no? I, per tant, que se senten cristians per transformar el món. Bàsicament, és això el que és un laic i el que és un seglar.
I l'apostolat seglar què és?
L'apostolat seglar és l'organització d'aquests laics, no? És a dir, els laics s'organitzen en moviments... per ser més efectius en l'acció, en la missió de l'Església. Però això no vol dir que hi ha molts més laics que no estan organitzats, però que estan a les seves parròquies, que ja estan organitzats, també, no? Per tant, seria una organització més de moviment, dins de l'Església.
Quin tipus de moviments hi ha a l'Església?
Bueno, hi ha moviments de tot. Hi ha moviments de tot, sobretot a nivell de l'Església Universal, però sobretot també a nivell de l'Església local de Girona. Per tant, hi ha moviments de joves i moviments d'adults. Si la pàgina web ho mireu, la distribució del postulat seglar està així.
Ara ho repassarem, ara.
Moviments de joves i moviments d'adults. Hi ha moviments de tot, amb carismes de tot. L'apostolat seglar, un que havia sigut delegat d'apostolat seglar, em va dir, mira, és com un gran calaix i hi ha de tot. Doncs hi ha de tot una mica, i això és la riquesa de l'Església. Si tots fóssim iguals, no seria l'Església de Jesucrist. Per tant, doncs hi ha gent que posa la seva missió més orientada cap a la pregària, d'altres cap a l'acció social, l'altres cap a una qüestió més interioritat. Bueno, hi ha una mica de tot.
I llavors la teva funció quina és?
La meva funció és coordinar aquests moviments i lligar-los a la diòcesi. Això és molt important, és a dir...
Amb quin objectiu?
Amb l'objectiu de fer església, bàsicament és aquest, no? Amb l'objectiu que hi hagi comunió, amb l'objectiu que totes les forces de cada moviment tingui un benefici a nivell diocesà, que això és molt important. Mireu, tots aquests moviments que repassarem, tots treballen moltíssim i estan fent molt bona feina. Si tothom va per la seva banda, això és impossible de materialitzar o de ser efectius. Tota l'Església té la mateixa missió, i la missió és portar les persones a Jesucrist. I a partir d'aquí, un ho faran d'una manera, els altres ho faran d'una altra. Si estem desunits, el cos de Crist, que és l'Església, està desunit. I això no pot ser.
Hi ha prou laics que participen, o es necessitarien més laics?
Mireu, jo hi veig molta gent participant. El que passa és que nosaltres també ens hem cregut, el que ens hem volgut fer creure, que a l'Església no hi ha ningú, o que no hi ha joves, o que no hi ha gent, o que la gent és molt gran. No és veritat, això. Els moviments tenen molta vitalitat i participa gent també de mitjana edat, que això és molt important. És aquella generació, aquella edat, que no tenim gaire, i els moviments... encara porten aquesta gent de 40, 50 anys i hi ha moltes persones.
Bé, repassem alguns d'aquests moviments. Començarem pels d'adults. Hi ha l'Acció Catòlica Obrera, l'Apostolat de l'Oració, el Consell Diocesà de l'Adoració Nocturna, els Cursets de Cristiandat, els Equips de la Mare de Déu, Fe i Llum, la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, els Grups d'Oració i Amistat, l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, la Junta de Confraries de Setmana Santa, Mans Unides, el Moviment de Professionals Cristians, l'Obra d'Exercicis Espirituals i Vida Cristiana, imagina't.
Ho veus com és com un gran calaix, perquè si un coneix mínimament uns quants, veurà que la seva manera de ser és diferent, però no vol dir que estiguin fent coses diferents. És a dir, és la mateixa acció de l'Església. El que passa és que des de visions diferents o des de maneres de fer diferents, no? I, per tant, això enriqueix. Vaja, jo crec que enriqueix moltíssim. Anys enrere, l'apostolat seglar era molt més viu, perquè també hi havia molta més gent, hi havia molts més... l'acció catòlica era més potent, però ara estem fent, dintre del moment actual que estem vivint, que és un moment de canvi, i un moment que ens demana aquesta unitat i aquesta comunió i tornar a l'Evangeli, jo crec que l'apostolat seglar i tots aquests moviments han de ser un referent per tot el laicat i per tota l'Església que viu a Girona i per tota l'Església que viu a Catalunya.
Aquí hi ha moviments històrics en el sentit que porten anys existint,
sí,
no? El Consell Diocesà de l'Adoració Nocturna, per exemple, l'Apostolat de l'Oració, o Mans Unides, hi ha altres moviments també del Tercer Món, que ajuden al Tercer Món. Hi ha una diversitat, aquí la pregària, l'ajuda al Tercer Món, oi?
I tant. És el que dic, si no em repetiré. És a dir,
sí.
Dintre de la diversitat hi ha la unitat de l'Església.
En quant als joves, hi ha la teva delegació, perquè ens entenguem, la que tu portes a terme dirigint des de fa molts d'anys ja. Com veus la delegació de joves actualment?
Mira, jo la delegació de joves la veig en un moment de vitalitat important, perquè l'equip que porta la delegació de joves és un equip de gent jove, de gent de 22, 23 anys, que és el que ha de ser, portat per dos vicedelegats d'aquesta edat, amb un equip motor bastant potent. Però jo també veig que, per un altre costat, la delegació de joves ha deixat de ser aquella agència de viatges o aquella empresa de promotora d'eventos. No? I això és molt important. És a dir, ja hem acabat de... O sigui, ja ens n'hem adonat que no podem anar d'aquesta manera, que era una pastoral antiga, dels anys 80 o dels anys 70, que va funcionar i que va donar molt de rendiment, però que no es pot repetir el mateix en les circumstàncies actuals. Estem al segle XXI, al 2017, la cosa ha canviat moltíssim, i per tant, jo crec que són els mateixos joves cristians que han de girar la tendència, i per tant, la idea és acompanyar joves a fer un procés de fe seriós. I això sí que hi han d'haver viatges i eventos, però hi ha d'haver també un nucli de persones que acompanyin aquests joves. I això és el que anem fent, el que anem construint a poc a poc. Jo ho veig bé.
Aquest any fareu les sortides a TG i a Sant Jaume, no?
Sí. Aquest any també són dues activitats que ens ajuden molt. Una per cohesionar grups, com és el Camí de Sant Jaume, i l'altra per iniciar la pregària, com és l'anada a TG. I després, que també ho porta la delegació de joves, perquè està dintre del departament, tot el tema de colònies, casals d'estius...
Sí, ara te'n volia parlar. També hi ha dins del que és l'apartat de joves de l'apostolat seglar, els serveis de la Fundació Esplai Girona, també els centres d'Esplai, l'Escola de l'Esplai, la Fundació Sant Jordi d'Escoltisme...
Bueno, això ja és un altre capítol, Això estem parlant que mouen moltíssimes persones, moltíssims joves, moltíssims nens i nenes, a l'estiu, però sobretot a l'hivern. O sigui, quants centres d'esplai, quants agrupaments escoltes estan treballant des del setembre fins al juny amb el seu grup, amb el seu cau, amb el seu esplai, i quants de joves de 23, 24 anys i de 20 estan portant aquests grups amb un voluntariat pur i dur. És a dir, això és impressionant. L'estiu es desborda colònies, campaments, sortides, rutes, bé, hi ha de tot. I, per tant, jo crec que hem d'estar contents. El que passa és que això ho hem de lligar a nivell de fe, perquè, com la gent sap, la figura del vicari, anys enrere, era el que assegurava aquell acompanyament en la fe. I, per tant, ara, des de que aquesta figura del vicari ja no existeix, o existeix molt poc, i les persones que poden acompanyar en la fe, doncs, en molts grups hi són i d'altres no hi són, doncs aquí tenim un problema. I el nostre problema, jo crec que els conciliaris, els de l'apostolat seglar, el delegat i els delegats de joves i tota aquesta sèrie de gent que estem més endavant en el dia a dia, jo crec que hem de procurar formar persones perquè puguin fer el paper que feien els vicaris, d'acompanyar en la fe en els joves i en els nens.
A dins del grup de joves també hi ha la Joventut Obrera Catòlica, els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i també el Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica, el MIJAC.
Sí.
I també altres moviments o associacions d'apostolat seglar, doncs hi ha els carismàtics, els grups de renovació carismàtica catòlica, Justícia i Pau, el Moviment Apostòlic de Schoenstatt i els Focolars.
Sí, aquests ja són moviments internacionals i que tenen presència aquí, com és Schoenstatt, que és un grup de famílies joves i que són potents i que són molt bona gent. I després, cursets de cristiandat, estan més arrelats a les parròquies. Els carismàtics, que són un grup de gent que estan fent molt bona feina i magnífiques persones. És un moviment a nivell d'espiritualitat, i després el moviment dels focolars, que també és internacional, que tenen presència al nostre bisbat a Castell d'Aro, amb una casa d'espiritualitat, i també és un grup de matrimonis i de gent consagrada que estan fent molt bona feina. Molt bona feina.
Jordi, de cares a la temporada que ve, quins objectius t'has marcat?
Bé, de cara a la temporada, aquest primer any era un començar, un lligar, hem anat fent coses, ens hem anat reunint, i després ara hem fet un seminari amb l'Evangeli Gaudium a les mans, amb un representant de cada moviment, i ara el començarem a posar en pràctica tot el que ens demana el Papa a nivell laical. No? És a dir, com podem transformar els laics tan organitzats com els que estan a les parròquies perquè siguem més efectius en aquesta missió de l'Església, que és acostar les persones a Jesucrist. Acostar-los, eh? Després, Jesucrist i aquestes persones ja s'ho faran.
Doncs gràcies, Jordi Callejón, delegat episcopal d'Apostolat Seglà. Aquest diumenge celebrem la jornada d'Apostolat Seglà i crec que ha estat interessant la teva participació avui en el programa, perquè molta gent coneixerà tots aquests moviments que té l'Església, perquè l'Església no es mou, doncs Déu-n'hi-do
si hi ha moviments. Mare de Déu, si es mou. El que passa és que no es veu.
Tothom té el seu moviment, podríem dir.
Sí.
I tant que sí. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 4...
Ràdio Estel.